Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. La notícia del matí ens la porta el món del bàsquet. Cancel·lada l'Eurolliga, no es jugarà l'Eurolliga de bàsquet i el títol queda de cert. A més, hi ha polèmica amb la seu de la fase final de la Lliga CB. Sembla que s'apostarà per València, tot i les millors garanties sanitàries que ofereix Andorra. Hi ha força clubs que no hi estan d'acord. En uns minuts ens ho explica tot l'Albert Díez. La Lliga de Futbol tornarà la setmana del 8 de juny i avui han començat els entrenaments amb grups de fins a 14 futbolistes. Ja s'ha entrenat d'aquesta manera el Barça i aquesta tarda ho farà l'Espanyol. De seguida saludem a Joan Capdevila. I continua la confusió amb el tema del pàdel. Hores d'ara, ens comenta el Juan Arias, que ha estat seguint el tema durant tot el matí, que no es pot jugar encara a pàdel ni en fase 1 ni en fase 2. Sí que es pot un contra un, però no dos contra dos, que és com es juga al pàdel. Avui comentarem la jugada al tram final del programa amb el Josep Maria Minguella i l'enquesta, la pregunta que us plantegem avui a Esports Cope via Twitter és: què us sembla que la Lliga comenci el cap de setmana de l'11 de juny? Atenció que l'enquesta està igualada, eh? Us sembla bé? El 52%, us sembla precipitat, el 48%. L'Héctor García està avui al control de so, als estudis de COPE Barcelona, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, i la resta de l'equip treballem des de casa. Comencem. Començo saludant el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
I saludo avui també d'entrada al Quique Iglesias. Què tal, Quique? Com estem?
Molt bé, i vosaltres? Tot bé.
Perquè avui tenim protagonista de l'Espanyol per començar l'Esports Cope. Un Espanyol que avui, aquest matí, ja es podien entrenar amb grups de fins a 14 futbolistes, però l'Espanyol ho farà per primera vegada aquesta tarda, no?
Sí, jo suposo que, Abelardo volia una mica d'estructura i volia tenir una mica més de temps per preparar els seus grups, tenint en compte que aquesta notícia és d'ahir, de fa 24 hores. Així que aquest matí han entrenat, com és habitual l'última setmana, amb grups de 10, i aquesta tarda, des de les 7 de la tarda, entrenarà el primer grup de 14 futbolistes. És curiós, com es va a poc adaptant a Belardó als horaris de la calor i de la Lliga, perquè començaran a entrenar el primer grup a les 7 de la tarda a Sant Adrià.
Molt bé, doncs saludem el Joan Capdevila, no fa falta presentació, és ara cara i veu de l'Espanyol. Joan, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, i tu què tal? Com estàs?
Doncs bé, aquí, pues ja disfrutant una mica ja de més de la fase 1, sí. I bueno, pues poc a poc a veure si tornem a retomar una mica, doncs, la vida normal.
És semblant, la fase 1 a la fase 0,5, eh?
Bueno, vale. Semblant. És pràcticament igual, però bueno, sí, poc a poc, l'important és almenys intentar fer una mica de vida normal, que bueno, després de tants dies, pues ho necessitem una mica tots.
Home, com a mínim ens podem prendre una canyeta si trobem puesto en una terrassa, que per mi això ja és un salt endavant bastant important, eh, Joan?
Sí, però no a qualsevol hora, eh?
Ja. Bueno, almenys és un pas, no? Estem progressant, que és del que es tracta, però, bueno, l'important és que siguem responsables, que això encara, doncs, trigarà uns dies, però és cert que hem de ser bastant responsables i no, doncs, prendre decisions equivocades i després que hem de tirar una altra vegada enrere.
Tu quin plan de vida portes? Vas a treballar al club? Què fas?
No, de moment no, perquè nosaltres encara no podem anar, no ens han fet encara els testos ni res. Sí. I ara el més important, doncs, és l'equip. És l'equip, perquè ara d'aquí poc retornarà la competició i el que es tracta, doncs, és que els jugadors estiguin de la millor manera possible per a l'hora de competir.
Sí, la Lliga torna la setmana del 8 de juny, si no passa res. Ho veus bé? Ho veus precipitat, Joan?
Bé, a veure, l'ideal seria, doncs, com més temps puguin per preparar-se els jugadors, millor, perquè ara estan fent com una altra temporada. És una temporada insòlita en la qual han estat pràcticament dos mesos sense estar a la gespa i el que es tracta, la gran preocupació són les lesions, no? S'ha de preparar bé. Jo, si fos com a exjugador, diria que quan, si es pot allargar una mica més, millor, per estar millor preparats, no? Però jo també entenc, doncs, que la Lliga vulgui començar abans millor, però com a jugador jo diria que quan es pot guanyar uns dies més, pues seria l'ideal.
tu des d'aquest punt de vista estàs una mica més en la línia de Piqué, que per exemple va dir que una setmaneta més de preparació no aniria malament, no?
Sí, aniria bé, perquè ja dic, del que es tracta és que pensa que hi haurà molts partits cada 72 hores i serà una exigència molt gran. Llavors, doncs, del que es tracta ara és preparar-se de la millor manera possible, perquè la competició serà molt exigent i molts partits en poc temps. Llavors, jo crec que la preparació és, ha de ser idònia perquè bueno, pues que no trobem pues, molts contratemps a l'hora de competir.
Però hi ha equips, Joan, que per exemple a les pretemporades habituals fan menys contacte amb, és a dir, treballen menys temps els jugadors en grup que no passa ara, per exemple, no? Perquè tu, per exemple, el Barça arriben a mitjans de juliol i tal, i el 20 ja se'n van a la Xina, al Japó, als Estats Units, i d'aquesta manera esteu més temps junts.
Sí, però és que és una pretemporada, quan la que estava dient, que una pretemporada normal estàs com parat 30 dies, no estàs parant 60 dies, no? És una mica, doncs, que clar, tant temps parat un jugador no ha estat mai, no? Perquè al final està bé que puguis entrenar a casa, però no és el més convenient, no? Perquè al final el que necessites és gespa, que necessites camp, que necessites espai, i ja et dic, estem en una situació atípica, quan no havia passat mai, és una situació estranya, i no queda una altra que adaptar-se de la millor manera.
Joan, tinc dit i escrit per aquí que l'Espanyol feia tota la pinta d'anar a segona divisió després de tot com havia anat la temporada i com estava anant. El partit de Pamplona va ser la gota, no? I fa l'efecte que aquesta aturada ha donat una nova vida, una nova oportunitat. A tu també dona aquesta sensació que l'Espanyol està davant d'una oportunitat única de salvar una temporada?
Jo vull pensar que sí, que aquest parón atípic doncs ens pugui inclús beneficiar de d'afrontar la realitat, de que pugui haver un canvi de xip. És cert que ara anem amb desavantatge, queden 11 partits, queden un encara per, pues bueno, que encara no hem dit l'última paraula, però sí que és cert que anem amb moltes desavantatges, estem a 6 punts de la salvació, no és insalvable, i jo penso que l'equip competirà i lluitarà fins al final, no tinc cap mena de dubte.
Aquí hi ha un problema, Joan, que és que quan estàs en una situació delicada, quan tu jugues a casa teva, amb la teva afició, això sempre t'aporta un plus, i aquest escalf de l'afició, al tram final de la temporada, l'Espanyol no el podrà tenir. És un desavantatge, això.
Bueno, ja et dic que quan jugues a partit tancat és una situació molt estranya, en la qual pues, el jugador no està habituat. És cert que sempre tens el record del teu públic. És evident que nosaltres el necessitem moltíssim, perquè ja et dic, la situació és crítica, però ja et dic, ara sabem que tots els equips jugaran a porta tancada, doncs, ja et dic, és una qüestió de canviar el xip, i és que la signatura pendent que tenim aquesta temporada eren els partits de Cornellà, no? Que,
és veritat.
I, bueno, doncs, hem perdut molts punts, molts partits, i ja et dic, però ja et dic, ara ens hem d'adaptar a la nova situació, i jo confio en que l'equip, ja et dic, el que es tracta és arribar de la millor manera possible preparats, física i mentalment, i jo pues, soc molt optimista i partidari que inclús aquesta aturada ens ha pogut estar anar bé.
A l'Espanyol veu tenir un munt de casos positius a la plantilla per coronavirus. Tothom està bé, tothom està perfectament, la gent està recuperant la forma al nivell habitual, i després és un desavantatge per a vosaltres, o això està superat i hem passat pàgina?
Sí, no, està totalment ja passat, això va ser casos molt lleus, totalment controlats pels doctors, i qual, pues, bueno, ara s'estan fent testos a pues cada dos o tres dies. La veritat doncs, que la qüestió de la situació està supercontrolada, i l'única preocupació que hem de tenir, home, principalment sabem que el principal és la salut de qualsevol jugador o empleat del club, però jo dic que la mena ha d'estar pues, intentar competir de la millor manera possible, perquè encara som a temps de salvar la categoria.
Mm-hmm. Joan, ara que vivim aquests dies sense futbol en directe i fem una mica de periodisme d'efemèrides, evidentment es compleixen 10 anys de la vostra victòria al Mundial de Sud-àfrica 2010 amb Espanya inoblidable, i se't va acudir a tu ahir posar una foto Remember en el teu xarxes socials. La fotografia suposo que és de la teva habitació a Tàrrega.
Sí.
És el Joan Capdevila vestit amb una samarreta de la selecció francesa. i mirant bueno, un munt de fotografies que tens enganxades a la paret i a l'armari.
Sí, ja sé per on vas, ja sé per on
sí,
vas.
No, no, per això, vull dir a mi que t'han criticat molts perquè hi ha massa fotos de Stoikov, quan a mi em fa l'efecte que el que tu dius, quan tens 12 i 13 anys, el que t'agrada és el futbol i els futbolistes, i escolta, tu, no? Em fa l'efecte, hi ha fotos de l'Espanyol, hi ha fotos del Madrid, de l'Atlètic de Madrid, de Schuster,
d'Argentina, em sembla que també una...
De la Sampdoria... No? Explica't.
I mira que l'Estergov després va ser un dels jugadors més odiats per l'espanyolisme també, no? No, ja et dic, en aquest moment, a veure, jo sent un crió no pensava ni molt menys quin futur tindria, simplement que era una persona del futbol. És cert que fa 25 anys doncs els diaris només sortien fotos del Barça. Jo des de petit realment ho he passat bastant malament, perquè era l'únic perico al col·legi, no? Ho passava bastant malament, però em sentia més superorgullós. Però bueno, jo retallava el que trobava pels diaris, per tot, i bueno, m'agradava el futbol. No és que sigui fantàstic, ni molt menys, no? Però bueno, ja et dic que no pensava tampoc en aquests extrems. Ja, no, la meva mentalitat no era aquesta. Després, bueno, a poc ja em vaig fer soci de l'Espanyol i evidentment tot això ja ho vaig treure. Però és simplement que m'agradava el futbol i bueno, pues, el que veia ho retallava i bueno, em distreia una mica així també, no?
Però aquell Espanyol del 88 era per estar orgullosos, eh?
Sí.
Del Clemente, del Soler, del Valverde.
Sí, sí, de fet, doncs, sí, aquella final sempre quedarà marcada, sobretot perquè és el meu primer record que tinc de, pues, bueno, de quan era més aficionat i bueno, pues, aquella final de Leverkusen ens quedarà marcada, no? Doncs, pues, bueno, va ser una final trista en la qual doncs, bueno, doncs, ho teníem tot molt a favor amb el partit de nada, però al final no va poder ser. Però és cert que bueno, doncs, aquí doncs, es va passar bastant malament.
No, però els nens es feien de l'Espanyol, eh?
Sí,
llavors,
segurament.
Ja que parlaves de la teva època al col·legi i tal, els nens
sí,
es feien de l'Espanyol.
A la província de Lleida encara era més complicat. Imagina't, si era complicat a Barcelona, a la província de Lleida potser encara ho era més. Yeah. I ja et dic, pues sí que en clar, evidentment, que n'hi havia, però ja et dic que el col·legi en aquells temps, fa 25-30 anys enrere, es passava més malament, jo suposo que ara, no? Mm.
Escolta, què et va semblar les imatges dels jugadors del Sevilla?
Home, és una responsabilitat, ells mateixos ho han dit, doncs està clar que és un error, perquè posa en perill doncs, moltes coses, molts interessos, i està clar que ha sigut una, doncs, bueno, una cosa fora de lloc, i bueno, doncs, està clar que no s'ha de tornar a repetir, però amb aquests temes hem d'anar molt en compte tots, perquè aquí estem tots al mateix vaixell, llavors doncs, està clar que és una responsabilitat, que ells han reconegut el seu error, però bueno, han de ser conscients de que aquí hi ha molt en joc i podem, doncs, pues, una responsabilitat com aquesta doncs, pugui tindre repercussions molt, molt greus.
Bé, vau arribar a pensar, Joan, mira, escolta tu, si no se juga millor i potser ens salvem, o no?
No, està clar que nosaltres el que volem és que es pugui acabar la Lliga, que es puguin disputar aquests 11 partits, que l'Espanyol doncs, guanyi o perdi, sigui el terreny de joc i amb això ens mantenim, lluitarem fins al final, i el que volem és que torni la competició, que torni la Lliga. Serà una Lliga estranya, sense públic, al final jo crec que és un espectacle, però bueno, si no hi ha un altre, es farà així, i lluitarem fins al final. És aquest el missatge que hem d'evitar fins al final.
Aquest missatge us honora, Joan, perquè és el missatge que des del primer moment ha sortit de l'Espanyol, i és absolutament humà pensar, ostres, mira, si al final la Lliga se suspèn i ens salvem, bienvenido sea tu. És humà pensar així.
No, és que és així. El club des del primer moment ha dit que clar, és una lliga doncs, que s'acabi sense disputar 11 partits, penso que bueno, que estaria encara més adulterada, no? Però ja et dic que nosaltres el que volem és que retorni a la competició i ja et dic, guanyar o perdre el terreny de joc.
Perfecte. Alguna pregunta més, Oli i Quique, pel Joan?
No, si sabeu, si teniu ja pendent, és a dir, a la ment el calendari que teniu o no? O no?
Perdó?
Penseu? No, el calendari que teniu. Sí, primer l'Alavés a casa, després no sé què, no sé quants. És
no,
un no, calendari
el nostre,
complicat?
El nostre pensament, ara mateix, exclusivament, és Alavés. I d'aquí no passem.
Partido a partido, com diu el Xolo.
Sí, està claríssim. Ara és partit a partit i han de centrar tot l'esforç i les energies en poder guanyar l'Alavés. El dia que ens posin, però guanyar l'Alavés pelo civil o pelo criminal. Però aquest és el partit que hem de guanyar sí o sí. Després ja vindrà Getafe, a veure qui sigui, però el primer partit és Alavés i d'aquí no ens podem moure.
Sí, però veus com ho sap el capdavila, ha dit Getafe,
Getafe
i és que sí. Ve el Getafe, eh?
Sí, però Getafe, Getafe no, ja sense si públic
no
sabíeu, i tal.
Si no ho sabíeu, us ho he informat.
Sí. Posareu... Ja el tinc davant.
Posareu un megafonia o no?
No ho sé, està per decidir encara.
Ja,
molt bé.
Està per decidir moltes coses encara, per decidir.
Joan Capdevila, un plaer, com sempre, gràcies per atendre'ns i molta sort, una abraçada forta, cuida't, eh?
Igualment, una abraçada a vosaltres.
Que vagi molt bé. Joan Capdevila, Esports Cope. Quique, alguna cosa més per rematar la informació de l'Espanyol?
Res més, que aquesta tarda, com deia abans, a les 7 de la tarda, 14 per grup i a jugar.
Molt bé, Quique, gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. 20 minuts i les 4, fem una pausa i tornem parlant de bàsquet, que està avui molt agitada l'actualitat del món del bàsquet.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Balón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de
ella. Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTEs a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Ara més que mai necessitem la nostra millor energia, com la dels nens i nenes que ens han demostrat amb la seva actitud que tots podem canviar el món. Per això, El Periódico i Hola Luz et regalen una mascareta infantil. Aquest diumenge, una mascareta infantil gratis, només amb El Periódico.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vinga, anem al bàsquet. Albert Díaz, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que ben moguda l'actualitat del món del bàsquet, sí. Avui. D'entrada, la notícia del matí és que es cancela l'Eurolliga, una notícia que com a mínim a mi m'ha sorprès.
Sí, sorprèn, però jo crec que de portes cap endins més o menys tots ho pensàvem, no? Reunir en un país, en una ciutat, a 10 equips de 10 nacionalitats, a 10 països diferents, era molt complicat. Complir tot el protocol sanitari era molt complicat. I al final no ha estat necessària la votació, perquè el president de l'Eurolliga, el Jordi Bartomeu, abans d'aquesta reunió amb els 11 que tenen llicència, és a dir, els accionistes, els 11 clubs, ja ha fet aquesta petició de cancel·lar l'Eurolliga. Insisteixo, no ha estat necessària la votació. Entre aquests 11 equips està el Futbol Club Barcelona, cancel·lada l'Eurolliga, l'Eurolliga i l'Eurocup, que són les dues competicions que tutela, en aquest cas, l'Eurolliga. No hi ha campió, queda desert el títol. Fixeu-vos per la, com diria aquell, la magnitud de la notícia, que des de 1958 que juga la Copa d'Europa, ara Eurolliga, mai ha quedat el títol desert. Sempre hem tingut un campió europeu de bàsquet, excepte aquest 2020. Ja pensant en la temporada vinent, l'Eurolliga arrencarà l'1 d'octubre i ho farà amb els 18 equips que han disputat la temporada a la que avui s'ha posat punt i final.
Això a Europa, i després, Albert, també hi ha polèmica amb la seu de la final de la Lliga CB, perquè encara que Andorra és evident que presenta les millors condicions sanitàries, tot apunta que serà València la seu d'aquesta fase final, i això no agrada a molts clubs de la Lliga CB.
Sí, un matís, hi ha moltes variables per allò de determinar si un territori, una ciutat, un país té les millors condicions sanitàries. Fa dies que no hi ha contagis a Andorra. Després podem entrar en la densitat de contagiats que han tingut per quilòmetre quadrat, per densitat de població, però vaja, és una setmana important perquè primer s'ha de decidir la seu d'aquesta final, si és que juga, del playoff a 12 de l'ACB. Demà dimecres o dijous la reunió i després, recordeu, 31 de maig, el deadline per decidir si finalment es juga. El que sabem és que divendres passat va haver-hi una reunió dels 18, de tots els equips que formen part de la Lliga ACB. Va ser una reunió moguda on els tres equips, dic tres perquè València és el quart, que juguen l'Eurolliga, Barça, Madrid i Baskonia, van mostrar la seva disconformitat a que sigui València la seu. També va mostrar la disconformitat i sorpresa Andorra, bàsicament per això que tu apuntaves, perquè si el gran argument per escollir una seu era sanitari, ells entenen que estan millor preparats. València, a més, des de la candidatura, es fa càrrec de totes les despeses dels equips i reforça, i de quina manera, a veure si podem donar més detalls demà, la seguretat sanitària.
Albert,
veurem què passa.
Albert, una cosa, tu saps si el Barça era de la postura de cancel·lar l'Eurolliga? Li va bé o no?
No ho sé, Manolo. Sé que esportivament, és a dir, el Barcelona, i jo vam explicar, en el cas de que hagués de triar entre, perquè coincidissin els calendaris, triar l'Eurolliga o la Lliga Endesa, era partidària esportiva i econòmicament li suposava un milió d'euros guanyar-la, a disputar l'Eurolliga. Però vaja, la predisposició del Barcelona sempre
és màxima. Perquè si fitxes a Mirotic i tal, tens aquest any la possibilitat de guanyar l'Eurolliga, no?
Sí, i a més el Barcelona...
Per això pregunto si potser és contrari a aquesta postura de l'Eurolliga, no ho sé.
Ho desconec, però estava ben posicionat, eh? Arribava amb 9 victòries seguides, tercer empatat amb el segon, que era el Real Madrid, a dues victòries de l'Anadolu Efes, que era el líder. Home, certament no sabem què hagués passat, no? Però certament és un petit daltabaix entrebanc en un projecte sucós com és el del Barça, de Mirotic al capdavant, clar.
Albert, gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada. Parlem ara del Barça de futbol. Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Aquest matí el Barça ja sí ha fet entrenaments amb 14, no?
Sí, bueno, hem de dir que el Barça té 20 jugadors de camp i, per tant, Setién el que ha fet és mantenir els dos mateixos grups de 10 futbolistes de camp que ja venen treballant junts des de la setmana passada i, pel que em diuen, l'única novetat han estat els porters. Ter Stegen i Neto, per exemple, s'han unit al grup de Messi, que segueix entrenant amb Suárez, Piqué, Busquets, Arturo Vidal Alba, mentre que el tercer porter Iñaki Peña s'ha sumat a la Griezmann, Rakitic i companyia. Fons del vestidor em deien que no canvia massa la dinàmica respecte a la setmana passada, perquè al final només s'inclouen els porters i que la clau és que els deixin entrenar tots junts, tot l'equip, el més aviat possible, com a mínim la setmana abans que comenci la Lliga, doncs per anar guanyant ja dinàmiques com a equip. Veurem finalment quan els hi dona l'hoquei la Lliga, però em deien que com a mínim necessitarien una setmana per entrenar tots junts per assumir doncs, ja automatismes i per poder practicar abans de que torni a arrencar tot.
I en clau Mercato continuem parlant sobretot d'un nom, que és el de Lautaro. Ha aparegut una veu a les últimes hores, una altra veu que el situa a prop del Barça la propera temporada.
És que Argentina tothom el vesteix de blaugrana, ja, Lautaro. Aquest cop ho ha fet el president del Racing de Avellaneda, l'ex-equip de Lautaro Martínez, que és Víctor Blanco i ja veu a Lautaro també camí del Camp Nou, ho deia Radio La Plata.
Sí, yo lo veo muy cerca porque la decisión del jugador, creo que por lo que escuchan, porque no hablé con Lautaro, por los medios y allegados a él, es que están muy cerca.
Muy cerca, deia Víctor Blanco, el president del Racing de Avellaneda. Aquí a la COPE, l'últim que m'ha explicat de Lautaro, ho explicaves tu, Joan, aquest divendres al Partidazo. Al Barça admeten que està tot tancat amb el jugador, que ell vol venir, però que falten incògnites per resoldre. El club el que està fent és buscar fórmules per convèncer a l'Inter amb jugadors més diners perquè no poden pagar els 111 milions d'euros de clàusula que costa Lautaro Martínez. Descarten que Arturo Vidal i Rakitic entrin a l'operació i a veure doncs, si es volen moure Semedo, Júnior, Rafinha, perquè Artur Melo, si tenen pensat a la Juventus convèncer-la, avui de fet Tuttosport anunciava que hi hauria un canvi d'opinió i que ara el brasiler veia amb bons ulls anar a la Juve, res més lluny de la realitat. Des del seu entorn ens mantenen que ell no vol deixar el Barça i la seva mare, Lucía Melo, s'ha dedicat a respondre a tots els comptes de Twitter que es feien eco de la informació de Tuttosport escrivint que el seu fill Artur està molt feliç a Barcelona. Per tant, si volen fer canvis amb Artur, jo crec que ho tenen molt negre, eh?
Buenas son las madres, ¿eh?
Sí, sí.
Arturo está feliz aquí, nos queda claro.
Mi hijo se queda aquí.
Condis, gracias.
Adéu, bona tarda.
Una més de futbol. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Estem pendents també dels equips que han de lluitar per pujar a segona divisió A. S'han posat en marxa ja per fi el Barça B i el Sabadell, encara no el Cornellà.
Sí, han tornat a primera hora a la gespa, el Sabadell a les 8 del matí a la nova Creu Alta, ha sigut el més matiner, i el Barça B a 9:45 del matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els arlequinats són els que, per manca d'espai, han hagut de preparar una logística diferent. Han organitzat entrenaments per parelles, arribant en franges de mitja hora, i han fet 30 minuts de gimnàs a l'exterior i 30 més a la gespa, amb un jugador a cada meitat de camp. És el que hauran de repetir els propers dies, i comencen a les 8 del matí i acaben a les 6 de la tarda, per respectar aquesta diferència de mitja hora. Diferent als entrenaments del Barça B, que amb 3 camps a la seva disposició poden preparar-se amb més espais respectant les mesures de seguretat. I l'últim equip en tornar a la feina serà el Cornellà, que encara ha de passar els tests. Ho explica el seu president, Àlex Talavera, a Sportscope.
Los jugadores tienen muchas ganas de volver a entrenar, de sentirse futbolistas, y nosotros como club queremos que la situación vuelva a tener cierta normalidad. Ahora que tenemos fechas oficiales del Playoff Express, nuestro planteamiento es realizar los tests para poder empezar a entrenar en formato individual a partir del 1 de junio. Es una buena noticia el saber que puedes volver a atravesar los entrenamientos, aunque sea de manera gradual. Todos vemos más reales las posibilidades de volver a competir.
Per aquests Playoff Express que deia Talavera, queden menys de 2 mesos. Començaran el dissabte 18 de juliol i acabaran diumenge 26 de juliol.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
I abans de parlar una estona amb el Minguella, el pàdel. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bayori. Bona tarda. Hola. I el tenis.
Y el tenis,
pero
empezamos
pádel, sí.
Empezamos con el pádel, que esto es un sí. Lío. ¿Se puede o no se puede jugar al pádel 2 contra 2 ahora mismo?
No.
No se puede.
No se puede. Así como suena. La entrada de Cataluña, tanto en la fase 1 como en la fase 2 de la llamada zona sanitaria, de momento no permite que se pueda jugar a pádel 2 contra 2, ni tampoco entrenamientos de tenis en grupos hasta 10 personas, ni en pistas al aire libre, ni cubiertas, ni en clubes públicos ni privados. Lo único que se permite, y ya toco también un poco el tema del tenis, tanto el pádel como en tenis, es una persona en una parte de la pista y la otra persona en la otra parte de la pista. Es decir, que no hay grupos ni la posibilidad de momento, a la espera de lo que diga el Consejo Superior de Deportes, de jugar a pádel que no sea 2 contra 2. Se puede jugar 1 contra 1, pero en el pádel eso no es práctico y prácticamente eso no lo hace nadie.
Pero eso solamente es un problema burocrático, administrativo, ¿no?
Claro, porque creo, en las últimas horas federación... habíamos escuchado que se podía.
Sí, la Federación Española de Tenis y el Ministerio de Sanidad habían llegado a un acuerdo el otro día, lo leímos este fin de semana, en que sí se podía, que es lo lógico, 2 contra 2. Lo que pasa es que a lo mejor aquí en Cataluña todavía no lo tienen por escrito, que es lo único que les falta.
Llevamos toda la mañana hablando con las federaciones catalanas, tanto de pádel como de tenis, y nos han comunicado eso, que solo se permite el 1 contra 1, que extendiéndolo a los deportes, en tenis es perfectamente viable, porque de hecho se juega mucho más a tenis 1 contra 1 que a dobles, porque cuesta mucho más encontrar pues 4 personas, pero en pádel es al revés. No se juega casi nunca al del 1 contra 1, y sin embargo el pádel por parejas es lo que ahora mismo lo está petando, hasta que ha entrado la pandemia y lógicamente no se puede jugar. Pero de momento nos habían comentado que el pádel ya era el segundo deporte más practicado en España después del fútbol.
Molt bé, doncs així estan les coses ara mateix, i hi ha novetats burocràtiques a les properes hores, demà ho expliquem.
Hay varios de clubes abiertos, lo que pasa que, porque hay mucha duda, lo que pasa es que en Barcelona hay alrededores que se remiten a una orden de la Federación Española del pasado sábado, pero ahora mismo ambas federaciones, la catalana, la Federación Catalana, tanto de tenis como de pádel, lo que nos dicen oficialmente es que solo se permite el 1 contra 1.
Vale. Juan, gràcies.
Que vagi bé.
Tenim el Minguella. Hola, Minguella.
Sí, què tal?
President del Pompeia.
Sí, home.
Que té pistes de tennis i de pàdel.
Sí, nosaltres el que ho tenim més complicat. Com que estem sobre terreny municipal, no tenim permís per obrir.
Ni 1 contra 1, ni 2 contra 2, ni res.
Poden anar al carrer, sí. Al carrer pots estar allà 1 contra 1, allà. Però a dintre no. Ni nosaltres, ni del món del golf, del tennis, dic... ni la tachonera.
Però perquè és municipal, perquè un club privat...
Jo,
per exemple, tinc la carta del club de tenis La Salut davant meu, i el que diu és el que deia el Juan. Estemos a l'espera de l'autorització del Consejo Superior de Deportes. És a dir, potser a Madrid sí que es pot fer, però aquí no ha arribat la carta.
No, no, sí, sí.
Únicament això.
Ho dic per aclarir.
I sí que es pot, temes, no? I sí que es pot, un contra un sí que es pot, eh? Aquí sí. Al Club de Tenis La Salut.
Sí, sí, a tot arreu, mm. Sí, sí. Però és que és allò d'embolica que fa fort. És dir, tots els clubs de Catalunya o d'Espanya de tenis estan oberts, menys la Tatxonera, que el terreny és municipal, perquè allò es va fer quan els Jocs Olímpics, sí. i el tenis Pompeia, però no aquests dos, sinó l'Ajuntament de Barcelona no ha donat permís encara a cap instal·lació deportiva que els terrenys siguin municipals, que la instal·lació sigui municipal. Encara no ha donat aquest pas. Ja no és un problema de pàdel, ni de tenis, ni de res. No, no d'això. Per exemple, el gimnàs...
I golf?
Sí, però golf l'Ajuntament no té cap d'això. Per exemple, golf avui...
Sembla que ja està tot obert, ja, golf.
Sí, ja hem obert. Nosaltres... Jo he anat com a president a donar això de sortir del banderazo i tot això.
Ah, sí?
Sí, he aprofitat per jugar. Ah. No, ho dic perquè...
Què tal se t'ha donat
però
avui?
Però tu no podes salir de Barcelona.
No he salit, he ido a Can Cuyàs. Oye,
però això està en Sant Feliu de Llobregat.
Bueno, però és l'àrea metropolitana. Jo com a president...
Els presidents hi poden, Oli.
President, per abrir-la...
Han d'anar a controlar que també està la instal·lació i poden anar.
Ja no volvo a ir.
També Quim Torra està de Benigualada, sí. I viu en Barcelona, sí.
Hay que ser un poco flexible, però...
Els presidents...
Les són les lleis, i además es... Bueno, es como yo... Ayer lo comentaba con un amigo que quería venir a jugar y decía, es que no puedo. Y decía esto, porque yo estoy al districte sanitari no sé què.
Claro.
I jo dic, què és això, el districte sanitari? I llavors
no,
m'explicava.
Que és això,
no, no, no m'expliquis, tu no m'interessa. Tu. Vull dir, escolta, no pots. Districte... Bueno, és igual, tu, vull dir, això. A mi el que m'interessa és el que diu avui El Mundo, que diu que la Juve s'ha interessat pel Dembélé.
No, però això són novel·les, això és mentida.
No, però puede ser que s'ha interessat per veure com està físicament. Si
sí, 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 per veure si sí, el Ramadán i tal.
Ha estat de salut, no?
El president del Racing, que diu que el Lautaro li diu en tal...
I fet els deures, Minguella, de sí, ja col·legiadors, vist, ja.
Però qui posa els calés?
Immobile, 27 gols, Cristiano, sí. 21, Lukaku, sí. 17, són els, sí. tres primers, i Lautaro, sí. és el desè amb 11 gols.
Desè
Itàlia. Itàlia.
Aquest, sí. és el gran col·legiador pel Barça. I l'any passat, quan ens va fer?
Això no ho vull mirar.
No, és que em va fer menys. Però bueno, és igual. No, si és igual, si ara... Si, escolta, ara la trampa pel conill ja està posada. I ara a veure com em surts d'això. Què vol dir això? Que tothom parlem del Lautaro. Si ara no ve Lautaro, fracàs de la Junta. Què farà la Junta? El que sigui per no fracassar. Què passarà? Que al cap de 3 anys algú dirà, hòstia, però què és Lautaro? Què és Lautaro? Tu, què és Lautaro? Què és Lautaro? Què és Lautaro? Però bueno, els 100 milions d'euros han marxat, com han marxat el Coutinho i del Dembélé i tots aquests, i clar, bueno, és la trampa, tu veus la trampa, entres dintre la trampa, s'infla el globo i de bona manera sortir-la. Bueno, salvo que sigui gent que digui, no, escolta, fins aquí arribem i no podem anar. Bueno, no està mal a cuidar,
no
és un mal jugador.
D'esos no existen, de los que dicen hasta aquí llegamos y tal.
Aquí no, aquí hace aquí años no que no existe ningú. Aquí no, aquí van entrando. Bueno, l'altre dia, no sé si ho vam comentar al Mundo, posava una portada amb fotografies, nom i no sé què, de 35 jugadors. El Barça té 35 professionals i encara uns quants més al Barça B.
Sí, sí. Que traçadits i tal, 35.
No,
sí.
Tot el que és 35 jugadors amb contracte, el que costa cada mes, que els tens de pagar i no sé què, i col·locar i buscar equip i aguantar el representant i l'altre representant i el no sé... Tot és la feina que dona això. Bé, clar, la majoria d'aquests o són cracs, que ja ho sabem, o són jugadors que no van a cap puesto, que no arribaran a jugar mai al primer equip del Barça.
Sí, sí.
I tots que foten allà, bueno, de qui és responsabilitat? Tothom mira cap a l'altre costat. Diu, no, això és de Madrid, de Sanitat de Madrid. Ah, bueno, està bé.
Minguella, una abraçada forta, cuida't molt,
Igualment, Naro, veritat. Seguiu.
Que vagi molt bé. Adeu. Adeu, Minguella. Entrem pràcticament al darrer minut d'Esports Cope, així que, Gil, vostè remata.
No pateixis, Valllori, quan creguis que has fet els deures, Minguella et repregunta i t'enxampa. Tu tranquil, no passa res.
No, ha posat deures per la setmana que ve.
Escolta, tanca l'NBA Café de Barcelona, definitivament pel tema del coronavirus. Thiago Alcántara no jugarà al Bayern Borussia, lesió d'abductors, i s'ha lesionat també al Milan Zlatan Ibrahimovic. Apunta a lesió en el tendó d'Aquiles. Per cert, la frase del dia, ja l'hem sentida, però Jean-Michel Olà, president del Olympic Lyonnais, a l'equip, hem estat gilipuntos suspensivos per donar per tancada la Lliga Francesa.
Tanca l'NBA Café.
Sí, mala notícia pel Senabre.
Sí, li donem des d'aquí una
problemes
passada
de personal,
al Dani Senabre.
De personal. Excusa coronavirus, però personal.
Que vagi bé, Oli.
Igualment.
Gil, una abraçada forta.
Igualment, companys.
Adeu, arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. I com sempre, cuideu-vos molt i guardeu les distàncies. Que vagi molt bé.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.